Darrere el vidre s'obstinen a aparèixer les novetats, els últims llançaments editorials, però nosaltres retirem aquests llibres per posar-ne d'altres, altres llibres que potser porten molts anys fora de joc. Avui tornem a muntar l'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu es basa en una idea particular i molt senzilla, la de que els bons llibres són artefactes més discrets del que sembla i viuen molt millor lluny dels focus de les novetats, aliens a l'estrèpit de l'actualitat quan ja s'han quedat a soles amb els lectors. A tot això, avui, en nom de les Biblioteques de Barcelona, us parla el bibliotecari Julián Figueras, de qui diuen que passa les nits llegint amb el mateix esperit que Penélope desteixia el tapís. A la sala de control de Ràdio Maconda, teixint allò desteixit, saludem a un tal Albert Fernández. Avui, l'aparador intempestiu el muntarem de la mà d'un escriptor a qui seguim des de fa molts anys. Estem parlant de Jordi Puntí. Avui tindrem el plaer de conversar amb Jordi Puntí, un dels autors més estimats i llegits de la literatura catalana contemporània. Puntí ha sabut combinar humor, sensibilitat i mirada crítica en els seus llibres. Molts dels seus lectors el vam descobrir amb Animals tristos i després vam seguir fascinats amb Maletes perdudes, on un quartet de Cristòfols, Cristòfs, Cristòfers tractaven de trobar-se per saber de la seva família. També és autor dels Castellans, un retrat lúcid i irònic de la seva infantesa, i de Tot Messi, on desplega la seva passió futbolística. El seu últim llibre és Confeti, on novel·la la vida del músic Xavier Cugat transmetent una immensa alegria de viure. Entre assaigs, narrativa i columnisme, Puntí ha construït una obra coherent i alhora molt diversa, lleugera i punyent alhora. I és, a més, col·laborador d'un dels nostres programes literaris preferits de tot el cosmos radiofònic, el Ciutat Maragda, que presenta David Guzmán. Per si tot això fos poc, ja ha aparegut en aquest programa, recomanat ni més ni menys, per Màrius Serra. Avui el tenim a l'aparador intempestiu per parlar de literatura i de passió lectora. Benvingut a Ràdio Maconda, Jordi, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bueno, ja saps que en aquest programa trenquem una mica la norma de parlar amb els autors dels seus propis llibres, perquè aquí els volem conèixer també com a lectors, lectors tan apassionats que es van dedicar a escriure. Què té més força en la teva vida, el lector o l'escriptor?
Oh, el lector, absolutament,
sí.
Absolutament. Jo no sóc un escriptor d'aquells de dir, és que si no escric, no visc. No, jo puc viure perfectament sense escriure i, en canvi, em costaria molt viure sense llegir. Sí, totalment. O sigui, segurament dedico... No anava a dir més hores a llegir que a escriure, no ho sé, però perquè realment quan tens la falera d'estar escrivint alguna cosa, se t'emporta i no controles les hores, no? Però, en canvi, com a mitjana, segurament llegeixo més que escric. Cosa que no crec que sempre passi. O sigui, a vegades tinc la impressió que hi ha escriptors que escriuen més que no llegeixen, saps? I això al final s'acaba notant.
I la segona premissa d'aquest programa és partir de que l'actualitat, l'urgència comercial, destaca obres que no tenen per què passar el test del temps, no? I que el temps, en canvi, fa la seva pròpia criba. Què creus per tu que fa el temps amb la literatura?
Doncs posa les coses al seu lloc. O sigui, elimina la immediatesa i la força de les novetats, de la pressió del mercat, de la cosa comercial, i, en canvi, de mica en mica, va resituant els llibres que valen la pena. I t'he de dir que, per mi, quan ara m'ha passat una mica amb... Després de publicar Confeti, que és un llibre que va sortir el 24, m'he trobat lectors que havien anat a parar després de Confeti a Maletes perdudes, que és un llibre del 2010, i quan m'ho deien em feia una il·lusió tremenda, pensar, ostres, els Cristòfols estan vius encara, saps? Sí, és així, o sigui, la sensació de dir no estic treballant o no estic escrivint pel present, que evidentment també hi escric, i sort que en tinc, però alhora de veure que els teus llibres no estan del tot morts, sinó que hi ha algú que encara els fa viure, no?
Doncs parlarem d'aquest tipus de llibre seguint la teva tria i comencem amb La vida amarga, de Josep Pla. Per què has triat aquest llibre d'entre la ingent obra d'aquest tità de les lletres?
Mira, he de dir que, deixa'm fer una prèvia, que tots els títols que he triat d'alguna manera representen o bé a l'autor, i en molts casos hauria triat també altres llibres d'aquest autor, o bé representen una manera de veure la literatura i d'enfrontar-s'hi quan escriuen. No? En el cas de Pla, és evident, com tu dius, és un tità, podria haver triat desenes de llibres seus, però La vida amarga és un llibre que m'ha acompanyat molts anys, fins i tot quan he viatjat a l'estranger, que me'n vaig, mira, doncs una vegada vaig estar un any a Nova York, sempre m'emporto un exemplar de La vida amarga. És com la meva Bíblia, en el sentit que, quan estic escrivint, si hi ha un moment en què em quedo bloquejat, llegeixo algun fragment, algunes pàgines dels textos de La vida amarga i em desbloquejo, m'ajuda, m'inspira, em dona una alegria de l'escriptura i de la creació que és única. És un llibre factici perquè forma part, són molts textos que va escriure al llarg dels anys que tenen a veure amb la seva vida en hostals i pensions. I llavors, però, en aquest pròleg ell diu, si m'hagués pogut dedicar a la ficció i a la literatura, això és el que hauria acabat fent. Que, de fet, ho va fer amb altres llibres, sí, també, però que allà està com ajuntat, no? Hi ha alguns textos que són del seu primer llibre o del seu segon llibre, no? Aquest que s'ha republicat ara fa poc, no recordo el títol. Però vull dir que hi ha una sensació d'un escriptor, que a més és molt jove en molts casos, de 28-30 anys, quan viu a Berlín. Clar, per exemple, una de les coses que em va al·lucinar més és que en el moment en què Josep Pla està vivint a Berlín i escriu un dels textos finals de La vida amarga, és un tríptic de Berlín, Nabokov està vivint a Berlín. I aleshores està escrivint la primera novel·la, que es diu Mashenka, i que és una novel·la que passa en una pensió. I els contes i els textos de Josep Pla passen una pensió. Llavors em vaig dedicar a buscar, com que posen les adreces, em vaig dedicar a buscar i vaig descobrir que en realitat la pensió d'un i la pensió de l'altre estaven com a 800 metres.
Ah, sí?
No es van conèixer mai, no es van trobar mai, però aquesta sensació de simultaneïtat, d'estar... Hi ha un altre escriptor que està en aquells moments allà, que és Kafka, però bueno, Kafka va... Sí, coincideixen, però tampoc no, evidentment no es coneixen, i Berlín, a més, en els anys 20 i pico, és una ciutat tumultuosa, amb molta vida cultural, de molt diferents estils, i per tant era... I amb una comunitat russa exiliada molt important. Hi havia gairebé 5.000 revistes d'aquestes que es publicaven només de russos. Per tant, és impossible, però aquesta sensació de dir, si estic llegint algo que coincideix en el temps amb un altre autor que m'agrada o que m'interessa, ho feia encara més atractiu, no?
I quin creus que és el secret d'aquesta seducció infinita de Josep Pla? Que obrim una pàgina i hi ha una màgia allà que ell, amb el seu poder mistificador... Deia, no, jo és que el que faig és buscar l'adjectiu,
sí,
però no és només
no, això. No. Això són trampes seves perquè tenia aquesta com necessitat de rebaixar-se. I, de fet, jo crec que és l'estil, crec que és escriure d'una manera nova i, sobretot, amb una gran modernitat europea, que és una cosa que en aquells moments, els anys 20, quan comença, els anys 30, i després, tot el projecte literari està molt pensat. A vegades pot semblar que no, que és que simplement és un periodista que viatja i va deixant en articles, i com que va escriure tant, i és veritat que hi ha algunes pàgines que són refregits d'altres pàgines i s'autoplagia i tot, a vegades pot tenir la sensació que es rebaixa una mica aquesta voluntat, però en realitat el que hi ha al darrere és una voluntat de trobar una veu, una voluntat literària de dir, sóc jo i cobriré tot un espai que fins ara en català no havia cobert ningú.
I creus que una obra com la de Josep Pla té una influència en tu? Perquè tot lector, al final, quan es transforma en escriptor, va amb tot l'allau d'influències, no?
Mira, jo crec que aquí passa una cosa, i és que les influències, quan comences, són importants perquè t'ajuden a entendre un camí que vols anar. Però hi ha una segona fase, gairebé immediata després, que és entendre que no pots deixar-te influir absolutament, sinó que has de trobar la teva veu, i que allò pot ser un indicador del que tu voldràs fer, no? Clar, jo, Josep Pla, els dos primers llibres, diria que l'havia llegit molt poc. Després sí que vaig entrar-hi molt més i el vaig conèixer més, i hi ha alguns contes hi ha com mínim dos o tres contes d'Això no és Amèrica, que són contes que d'alguna manera hi ha una voluntat al darrere de trobar un estil semblant al de Josep Pla. El que passa és que alhora tens la consciència de dir, bueno, no vull ser un imitador, no vull que la gent pensi que estic fent... Per exemple, hi ha adjectius que són marca registrada Josep Pla.
Sí.
colossal.
Colossal, sí.
Tu no pots... I molts d'altres, i formidable. I hi ha coses que no les... mira, ara llegint, rellegint un primer llibre seu, aquest que no recordo com es diu, fa servir 4 vegades en un llibre la paraula ataràxia. I jo vaig pensar, per què, no? I aquesta paraula jo ara no la puc fer servir. O sigui, no. és d'ell. Ja, evidentment que la puc fer servir i probablement la faria servir internament, íntimament, seria un petit homenatge, que probablement cap lector se n'adonaria. Però hi ha aquesta sensació. Jo crec que això no passa amb cap altre escriptor en català.
I aquest truc d'utilitzar 3 adjectius que són de camps semàntics diferents.
Sí, sí.
Això que quan s'utilitza ràpidament, clar, remeta a Pla.
Dius, oh, mira, està fent de Pla. Sí, sí, ho veus amb l'escriptor, dius, està fent de Pla. I tots hi hem caigut, eh? I llavors, a mi m'ha passat que poso el tercer adjectiu i penso, ai, ara Pla... Bueno, va, poso un quart adjectiu per si de cas, jo què sé.
Doncs és molt difícil citar l'any de publicació de les obres de Pla perquè es van publicar, republicar i refregir. El projecte de les seves obres completes, La vida amarga, es va publicar el 1967. I ara passem a la segona recomanació del Jordi Puntí, que es va publicar l'any 2000, a la rabiosa actualitat de l'any 2000, que són Les assombroses aventures de Cavalier i Clay.
Sí, de Michael Chabon. Sí, és un escriptor que admiro, que m'agrada molt, que ara, els últims anys, ja... no sé, no escriu gaire, o el que publica no... Si es queda molt més en el món de San Francisco i de Los Angeles, que és on crec que ell viu. Però aquest llibre, concretament, aquesta novel·la, l'he triat perquè és la gran capacitat narrativa i de ficcionalització que té la literatura nord-americana. Uh-huh. I aquesta cosa de novel·les riu i de deixar-se anar. I en concret... és perquè hi ha un exercici que per mi vaig pensar, ostres, això és un moment eureka total, que és el moment en què és capaç de relacionar el golem, la figura del golem que protegeix els guetos jueus, amb els superherois nord-americans. No? I la història d'aquests dos nois, sobretot un que fuig dels jueus de l'Holocaust, arriba als Estats Units, és un adolescent, coneix aquest altre noi, Clay, em sembla, ara em confongo amb els dos, és que és un llibre que fa molts i molts anys que no he llegit, però el que recordo és això, i llavors ells junts comencen a treballar en construir un... Evidentment es basen en els dibuixants de còmics reals, però un com a guionista i l'altre com a dibuixant, creant el primer gran superheroi, que és el Capità Amèrica. I, de fet, hi ha aquesta primera edició del Capità Amèrica, que deu ser de l'any 37 o 38, on es veu el Capità Amèrica donant un cop de puny a Hitler, no? Que és una coberta, una portada d'un còmic icònic, absolutament. Llavors, el que és capaç de fer ell, el Chabon, amb aquesta història, agafant aquesta idea original del golem com a protecció que en la vida nord-americana esdevé el superheroi, hòstia, em semblava una idea brillantíssima, que alhora, llavors ell sap vestir-la, perquè és una novel·la llarga i és una novel·la on passen moltes coses, i en el fons on t'explica també què és el naixement del còmic, què significa per la cultura popular l'arribada d'aquest llenguatge nou, diferent, i com gent que potser no llegia de cop si implica la idea també de protecció de la comunitat. O sigui, hi ha tot de coses que pots, fils que pots estirar, que són brillants. Ell té altres llibres que també m'agraden, però aquest potser és el que destacaria més, sí.
I hi ha també la idea implícita del poder, de la passió creadora en temps convulsos, no? Refugiar-se en escriure, en dibuixar, en crear...
Exacte. O sigui, per mi és un exemple ideal de novel·la que no s'hauria d'oblidar, això que voleu fer aquí, sí. No? De dir, ostres, recuperem el... Per exemple, em sorprèn que no hi hagi una traducció al català. Això s'han traduït a altres llibres. N'hi ha un altre que és una novel·la esplèndida, que no sabré recordar-ne el títol, del Chabon, que passa a Alaska, i que és una novel·la policíaca en un hotel jueu d'Alaska, on hi ha un policia en aquell hotel i investiga un crim. És una novel·la esplèndida. No té el nivell de Cavalier and Clay, però és una bona novel·la i, en canvi, aquesta sí que està traduïda. No, no sé.
A més, Les assombroses aventures de Cavalier i Clay va ser Premi Pulitzer, o sigui, no és una novel·la desconeguda.
Sí.
Premi Pulitzer del 2001. I a més, provoca el plaer de les novel·les extenses, de la gran novel·la, que com a lector una persona es col·loca diferent si va llegir un conte que si s'endinsa amb un riu de 800 pàgines,
exacte.
No?
Sí, és això que el Joan Ferreter deia l'instint fabulador, que és un concepte que m'agrada molt, aquesta capacitat de narrar que tenim els humans, de construir històries, que jo crec que la tenim tots, més o menys desenvolupada, i que en realitat els escriptors de ficció el que fem sobretot és intentar que aquesta capacitat fabuladora no s'aturi mai, no? I la puguem anar nodrint amb el que veiem i amb el que vivim i amb el que sentim i amb el que llegim, però que alhora ens permet fer de caixa de ressonància, no? I poder exemplificar i amplificar. I aquestes novel·les que, això que tu dius, que hi entres i t'hi estàs bé i que gairebé et sap greu que s'acabin, sí. No? Que vas tirant, perquè a més en el moment en què hi entres, i aquesta del Chabon és un gran exemple, entres en aquell món, és com si tu acabessis sent, d'alguna manera, part d'aquest món. I, per tant, perquè t'hi fa sentir, evidentment, i perquè tens ganes i perquè t'interessa, també. Si no t'interessa, a mi m'ha passat algunes vegades novel·les que tothom en parla molt, molt bé i que a mi m'expulsen perquè doncs, no m'interessa tant aquell món o no m'hi sento prou representat, no ho sé, no? Hi ha d'haver sempre un punt de connexió personal, no?, amb el que llegeixes.
Doncs passem al tercer títol de la teva tria, que és el 22 contes de Mercè Rodoreda. I ens ha sorprès que de tota la literatura de la Rodoreda triessis justament els 22 contes.
Era ganes de sorprendre i ganes una mica de sortir de la norma. Perquè en realitat de Rodoreda ho triaria gairebé tot. Uh-huh. Potser no tot, però gairebé tot. Ho he llegit, jo crec que ho he llegit, sí, pràcticament tot. I m'agrada molt, m'agrada tot molt. I podria haver dit perfectament Mirall trencat, uh-huh. també. El que passa és que els 22 contes els reivindico una mica com això, aquest tipus de... Primera, la tradició narrativa breu catalana, que és importantíssima, i que crec que ella, com que té aquestes tantes i bones novel·les, no ens hi fixem tant, però tant aquest llibre com la meva Cristina, més els 22 contes, crec que són contes extraordinaris que d'alguna manera... Per mi fan com d'enllaç entre el món de la Catherine Mansfield, que a ella li interessava molt i que havia escrit... La Mansfield té molts contes que són una mica en la línia, i el món de les seves novel·les, no? La manera, la mirada, la manera d'acostar-se als personatges. I els contes li permeten una immediatesa i una... una proximitat amb els personatges. Comença i acaba tot molt ràpid. I, per tant, no sé com definir-ho. És com si... Com si per mi fos més Rodoreda que la Rodoreda. Saps què vull dir? És difícil, eh? Però, d'altra banda, això me n'he adonat. Fa poc tornava a llegir, per un curs que vaig fer, tornava a llegir alguns contes i llegia de l'altre llibre, de La meva Cristina i altres contes, té un conte sobre la gallina. I vaig pensar en la Clarice Lispector, que té més d'un conte sobre les gallines i sobre la gallina. I pensava, veus? I aquí hi ha aquestes línies... gairebé invisibles que uneixen escriptors i escriptores que dius mons, no?, referencials i en aquest cas, no sé, jo reivindico molt els contes de la Rodoreda perquè són menys coneguts, simplement, diguem. Per això els he triat,
Deia Cortázar que les novel·les han de guanyar per punts, fent un símil de boxeig.
Sí.
I els contes han de guanyar per KO.
Sí, això són... A mi m'agraden molt aquests jocs, no? També de dir una novel·la és una marató i un conte és una carrera de 100 metres. I a mi una vegada m'ho van demanar i, ai, quina és la diferència? I em va sortir una idea, que després l'he tornat a dir més d'una vegada, que és un conte és banyar-se en una piscina i una novel·la és banyar-se al mar. A la piscina... Tot saps on comença, on acaba, saps quins són els teus límits, quina fondària té... És tot més previsible, però tanmateix hi pot haver sorpreses. I, en canvi, al mar tu hi entres i no saps on et portarà, no? Vull dir que l'horitzó és inacabable, no? Tu pots anar tirant, i a més, hi ha una profunditat, hi ha un submón que és molt important, també, per entendre'l, no?
Doncs fem ara uns minutos musicales triats també pel mateix Jordi Puntí i ho farem amb un cronista extravagant de la vida. Ho farem sentint Homes i dones del cap dret de Quimi Portet.
Esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col, canta el poeta.
Des d'una àrea de servei, la meva terra és com un parrac crepejat. Un país vençut pel davant i pel darrere, de trotinada dignitat. Cines i de roures i fagedes, muntanyes del meu cor, adéu estrelles, adéu al mar pur de cristalls i de turqueses.
Doncs aquestes homes i dones del Capdret de Quimi Portet van sonar increïblement a l'anterior aparador intempestiu. És la primera vegada...
No m'ho digues.
Sí, era una sorpresa que tenia reservat. Heu coincidit tu i Lolita Bosch. Home. Triant aquest llibre. Ella va donar les seves raons i llavors volem saber per què has triat tu aquesta peça.
Mira, per mi em porta al meu poble, a Manlleu, perquè el Quimi és de Vic. Crec que té la seva manera d'esparlar, la seva llengua, diguem-ne, quan escriu les cançons, em representa totalment. Hi ha un altre autor que he triat que també va per aquest camí. Però, clar, jo vaig marxar de Manlleu als 18 anys. Jo he viscut pràcticament tota la vida a Barcelona, però sé que tinc una part de mi va quedar allà, no? Que és la dels castellans, també, del llibre dels castellans, sí. Però hi ha una cosa que el que em lliga més a la meva terra no són tant els records personals, no són tant les vivències com la llengua. I quan escric quan escric en català, evidentment, la meva llengua és l'eina que tinc. I és la manera de tenir-la viva, doncs, és amb això, amb els autors d'allà que segueixes, la tradició, Verdaguer, evidentment, i després amb el Quimi. Que a part és amic meu, però vull dir que aquesta cançó l'he sentit milers de vegades i, a més, hi ha coses, no només amb aquesta, molt sovint, en les seves cançons, hi ha frases i expressions que jo sentia de petit, que deien els meus pares, que deien els meus avis, que dèiem a l'escola, homes i dones del Capdret. O sigui, per mi això és una cançó que cantàvem de quan érem petits i amb els festivals infantils. Vull dir, tot de coses que fa que em costi molt... Vull dir, veure, és molt difícil triar dues cançons només, Imagina't, molt més que triar 10 llibres. Però, en canvi, aquesta la tenia claríssima, sí.
Doncs passem de Quimi Portet a Emili Teixidor. Anem a parlar del retrat d'un assassí d'ocells.
Veus? Aquesta és la continuïtat. Està molt bé. Està molt ben lligat, perquè és això. O sigui, el retrat d'un assassí d'ocells, quan penso... O sigui, em el vaig triar pensant que representava la meva llengua. O sigui, quan el meu model de llengua en català és el model és la llengua de la Plana de Vic, amb les seves expressions, amb la seva particularitat. I, a més, en el cas de l'Emili... Hi hauria un altre llibre que també hi entra molt i que és molt més recent, tot i que no, jo crec que entra en la línia aquesta, que és Una màquina d'espavilar ocells de nit, d'en Jordi Lara, que també podria haver-lo triat. Però en el cas del retrat d'un assassí d'ocells, clar, és la generació dels meus pares. I, per tant, hi ha moltes coses que quan jo el llegeixo i rellegeixo, em remeten a una època. El meu pare va treballar tota la vida en una fàbrica tèxtil, i en aquest llibre hi surten fàbriques de tèxtils a Roda de Ter. Meu pare treballava a Manlleu, després va treballar a Roda de Ter, a la Blava, també. Vull dir que hi ha tot de ressonàncies personals que a més, diguem-ne, hi ha una trama narrativa, i hi ha tota una història que té a veure amb la postguerra, té a veure amb els guanyadors i amb els perdedors, però que m'interessa, evidentment, i em permet que el llibre també sigui més atractiu, però el llegeixo sobretot perquè hi ha una... Perquè, a més, l'Emili Teixidor té una capacitat molt gran. Això que diuen els americans, show, don't tell, no? no m'ho expliquis tot. A partir del que m'expliques i del que descrius, he d'entendre una situació. I ell tenia una gran sensibilitat per fer això, per explicar coses o per sobredir-les, per no deixar-les enteses completament, sinó a partir d'atmosferes, a partir de simplement descripcions molt senzilles, de, bueno, en aquest cas la idea de l'assassí d'ocells, de la persona que necessita caçar ocells, que és una cosa que quan jo era petit també fèiem i era totalment prohibit, però nosaltres sí. Ho fèiem, embescar les branques on sabies que anaven els pardals. Ja veus, és un joc de nens, però després n'hi ha que ja converteixen, deixa de ser un joc de nens per convertir-ho en una obsessió, no? I aquest llibre té això, sí.
I una de les seduccions d'aquest llibre també és com transmet el clima de tensió i de misteri d'una comunitat rural.
Exacte. O sigui, és això que et deia, no? Que no ho explica obertament, però amb tots els referents, quan llegeixes, amb tot el que et va explicant, que després ho va tornar a fer, jo crec que amb més èxit i amb Pa Negre, no? Sí. Pa Negre no deixa de ser gairebé, diria, com una continuïtat del retrat d'un assassí d'ocells. Però ja et dic, a mi pot ser que l'hagi triat també perquè va ser com un dels primers llibres que vaig llegir amb consciència de dir, val, això és la llengua de la meva terra, no? I per tant, l'he de tenir present perquè vinc d'allà. I després amb ell ens vam conèixer i en vam parlar més d'una vegada i m'encoratjava a escriure, va llegir el primer llibre i em va enviar una nota. Vull dir que hi ha tot de referents personals aquí.
D'acord. El retrat d'un assassí d'ocells es va publicar el 1988, fins on tenim constància de biblioteques, i ara anem a 4 anys abans, el 1984, la publicació de l'última novel·la de Natalia Ginzburg, La ciutat i la casa, que és una novel·la que està escrita en forma epistolar, no?
Sí. És un altre cas. He triat La ciutat i la casa, però podria haver triat qualsevol llibre de la Ginzburg, perquè realment és una passió. Jo llegeixo cada any com a mínim un llibre de la Ginzburg. Ho tinc, i ara ja, com que ja els he llegit tots, ara ja és relectura, eh? Però Estimat Michele, que també és epistolari, i aquesta és una de les coses que em fascinen, és saber escriure una novel·la a partir de cartes creuades entre diversos personatges. Crec que és molt difícil. En el seu cas, evidentment, el que m'agrada és la construcció d'un món, que és un món també fet d'una certa burgesia decadent de la Itàlia del Nord, amb una presència sovint soterrada però important de la persecució dels nazis. Bueno, hi ha tot d'elements que van sortint, i després la quotidianitat, la capacitat i l'habilitat per explicar-nos escenes absolutament normals i corrents, i sobretot de dones en la seva vida quotidiana, i com d'alguna manera les seves fabulacions, la seva manera de somiar acaba afectant-los en la seva vida. Tan senzill com es diu aquesta, em sembla que és Sagitari, que és la senyora que viu en una ciutat petita, en un poble, decideix anar-se'n a viure a la ciutat i vol obrir una botiga de roba amb una amiga que acaba de conèixer, no? I és tot el recorregut, però clar, llavors hi ha una filla que es vol casar, hi ha una altra filla que no en vol saber res, hi ha unes germanes que tenen una botiga d'antiguitats, o sigui, sembla que no estigui explicant res, i al final, quan has acabat amb 120 pàgines, t'ha construït tot un món que, bueno, sí que és una recreació d'una gran facilitat per entrar en l'ànima de les persones, que això és una cosa que és molt difícil de fer i que no et soni a cliché ni a cosa ja vista, que no sigui sentimentaloide, no? La Ginzburg té molts moments on sap ser sentimental, però no caure en aquesta mena d'exhibició dels sentiments que podries trobar-te en una novel·la romàntica o en una novel·la així que vol, justament, que vol tocar la fibra, no? O sigui, no, que ella és, sí, és, té com una mirada, jo crec que té a veure amb la seva mirada distant, no? Però no ho sé.
Quan la Llucia Ramis va venir a l'aparador intempestiu, ens va recomanar també el Lèxic familiar.
Lèxic familiar.
I en parlava, en certa manera, amb les mateixes idees que tu. Per ella va ser sorprenent com una persona podia parlar de la seva família amb aquesta forma, quasi no narrativa, no? A base de petites anècdotes, de frases sueltes, quina és la llengua de... I ens deia Llucia que per ella va ser quasi com el descobriment de en què s'havia de fixar. Quasi com que li van afinar la mirada.
És que la idea d'un lèxic familiar o un lèxic personal, gairebé et diria d'un argot familiar, és molt rica en aquest sentit. I, de fet, totes les seves novel·les, d'alguna manera, podrien conformar un lèxic familiar que trobaríem, estic segur que trobaríem paraules i expressions, fins i tot la manera de tractar un determinat personatge, aquell gendre tonto que té que la seva filla, que surt en més d'una novel·la, la filla que ella, que la narradora o la mare de la família s'estima, que l'ha educat d'una determinada manera, l'ha consentit una mica perquè no deixa de ser d'una família burgesa, i alhora, de cop, aquesta noia doncs va i es casa o es vol casar amb un metge de províncies que és una persona avorridíssima i que quan seuen al vespre per xerrar allà al menjador, doncs s'adorm, no? I aquestes trivialitats, aquesta cosa tan... Descriure això, doncs, ho fa amb un vocabulari personal que el veus que d'alguna manera es va repetint i que té a veure, sí, amb el lèxic familiar. Que el lèxic familiar és com autobiogràfic i és on ella s'esprem a si mateixa per poder-te explicar la seva vida, no? Però en realitat, com que tota la literatura al final acabes parlant de tu mateix d'alguna manera, doncs ho veia, jo crec que en tots els llibres surt això, sí.
Doncs queda recomanada La ciutat i la casa i tot a Natalia Ginzburg. I passem al veí berlinès de Josep Pla. Parlarem de Vladimir Nabokov. Tu has triat l'autobiografia, el Per la memòria.
Sí. No sé per què triar Per la memòria, podria haver triat qualsevol altra. Per la memòria, d'entrada, té una primera frase que hi he pensat tantes vegades i a més, fins i tot crec que l'he fet servir en algun conte, que és aquesta idea del el bressol es mou al caire del precipici i nosaltres no som res més que una espurna de llum entre dues tenebres, no? Algo així, eh? Ho refaig, no és ben bé literal, però és així. I aquesta idea de la... començar unes memòries amb la idea que sóc una espurna de llum entre dues tenebres. Ell, que a més va viure una vida molt, sobretot els primers anys, molt moguda, no? Que va canviar de llengua, que és una altra cosa que a mi em fascina i trobo que, bueno, que és meravellosa, la seva capacitat d'adaptació. Doncs sí, ja et dic, podria haver posat Lolita, que és una altra novel·la que he rellegit, podria haver posat Els jocs de Foc pàl·lid, que és un altre llibre que no l'he acabat d'entendre mai, però que m'agrada molt. Vull dir que, no sé, hi ha molts punts, però crec que a part la memòria hi ha, potser perquè parla de si mateix, diguem-ne, hi ha una finesa, hi ha una subtilitat a l'hora de descriure sobretot aquest seu passat amb imatges poderosíssimes que m'ho fa especial. També he de dir que en un moment donat, quan vaig fer 40 anys, hòstia, fa molts anys ja d'això, vaig fer un viatge a Sant Petersburg i vaig acabar anant amb una mena de periple estranyíssim a la casa a Rochdetsveno, que és la casa on ell va créixer quan era petit i d'on va haver de marxar quan van haver de marxar tota la família, no? I aquesta casa, que vull dir, és un museu Nabokov molt fet pols, perquè jo crec que no els interessa gaire, però per mi sí, probablement aquest record fa que també hagi acabat triant Per la memòria, no?
I hi ha sempre un to diferent quan els autors parlen de la seva infantesa. Hi ha com, canvien com de registre, hi ha com una atmosfera sempre de somni quan un escriptor que normalment és més dur recorda els seus primers anys.
Clar, és que o bé et deixes portar pel, això que deia, dels sentiments i per reviure-ho, aquesta paraula tan perillosa que és la nostàlgia, no? Et deixes portar per la nostàlgia i envelleixes i fas millor tot allò que vas viure, que a vegades pot ser molt normal, o bé simplement tu mires amb cruesa i amb una certa duresa perquè ho vols deixar enrere, no? Però jo crec que escriure sobre la infantesa, i d'alguna manera ho vaig fer amb els castellans també, t'acosta... O sigui, jo recordo, per exemple, estar buscant referents de quan era petit, amb els meus pares, amb gent que havia conegut, físicament trobar joguines, coses que encara el meu pare, per alguna raó, no havia llançat, i que allò eren com portes directes al passat, no? I això, t'estova, et fa treure la pell dura i et converteix en algú molt més sensible i deixar-hi anar. Imagina't en el cas de Nabokov, que parla des de l'exili, sí, i des de la llunyania, i que, per tant, recordar és una manera de tornar a una pàtria on sap que no tornarà mai, no?
Doncs aquest Parla Memòria es va publicar el 1955 i ara passem també a una espècie de biografia, d'assaig biogràfic que va escriure Janet Malcolm, que es diu Dos vides, Gertrude i Alice, on s'endinsen la vida de Gertrude Stein i Alice Toklas.
Sí, aquí m'interessa més l'escriptora que l'obra, eh? I de fet, l'he triat amb ella com a exemple perquè per mi hi ha com una tetralogia de persones, quatre dones, que les ajunto molt d'una època americana que les he llegit intensament i que m'entusiasmen, que són Janet Malcolm, Susan Sontag, Joan Didion i Elizabeth Hardwick. Sobretot Elizabeth Hardwick, aquell llibre preciós que es diu Nits d'insomni, que s'ha traduït, els últims anys s'ha traduït tant al català com al castellà, i a la Didion també, evidentment, però Didion és com un més coneguda. I en el cas de la Janet Malcolm, que és assagista i que no entra tant en el món personal, tot i que té un últim llibre molt bonic que va treure Arcàdia, que són memòries fotogràfiques, molt poc abans de morir, però em fascina veure una ment en acció, una capacitat com a periodista d'entrar en un tema i entrar-hi a fons. I en aquest cas, he triat aquest llibre de les dues vides de la Gertrude Stein i la Alice B. Toklas perquè són dues vides molt fixades per la història literària, aquestes dues dones jueves vivint a París, amigues de Picasso, de Matisse, en relació amb tot aquell món cultural d'entreguerres, i ella ens ho explica, ens explica això, ens ho explica molt bé, però alhora ens explica què ve després. Com és que dues jueves al París ocupat no pateixen i acaben marxant cap al sud, i estan, però no deixen de viure a França, no? I llavors hi ha una introspecció, com una entrada en una mena de món menys evident, que fa que tingui elements crítics. La Janet Malcolm, en realitat, la majoria dels seus llibres són incòmodes, perquè posa el dit a la llaga molt sovint, i a vegades d'una manera que penses no calia, no? El llibre sobre la Sílvia Plath, clar, i sobre la vida de la Sílvia Plath, hi ha moltes escriptores, moltes lectores, que escriptores no, però lectores que no els agrada, perquè hi ha una mirada crítica, molt crítica, sobre una vida que, com que hi ha hagut un suïcidi, més aviat la mirem amb un respecte gairebé, et diria, excessiu, no? El mateix passa, té un llibre sobre els arxius de Freud, que és fabulós, perquè t'explica tota aquella entrada a partir de la... que, a més, li va provocar més d'un judici, un el va perdre, l'altre va guanyar, perquè la van denunciar, però ja explica tot com és el món de la gent que es cuida, a partir d'un personatge, que ara no en recordaré el nom, de la gent que es cuida dels arxius de Freud, i sobretot de com es transmet la imatge i el pensament de Freud, no?
Així que la mirada de Janet Malcolm pues no és la d'una persona enamorada del seu objecte d'estudi, sinó més aviat desmitificadora.
Sí, buscar la veritat. Buscar, clar, ja ho explica molt en El periodista i l'assassí, que és el seu llibre de capçalera, eh? Però sí, és això. És crítica, és una persona molt crítica.
Doncs ara escoltarem la segona cançó que Jordi Apuntí ha triat pel programa, i és Malos tiempos para la lírica de Golpes Bajos, un clàssic del pop espanyol dels anys 80.
Oh, sonrisa blanca y pura. Malos tiempos para la niña. Malos tiempos para la niña. Malos tiempos para la niña. Malos tiempos para la niña.
Seguro que algún día... Bueno, aquí al estudi de Ràdio Maconda estava tothom feliç ballant els golpes baixos. Què és aquesta cançó per tu?
Oh, moltes coses, perquè primera és... Jo tenia, jo devia tenir 22 o 23 anys quan es va publicar i, per tant, l'he ballat moltes vegades. Ballar és difícil, aquesta cançó, però l'he ballat perquè és com molt entutsolada, no? Molt ensimismada, que diríem. Però, mira, m'agraden les cançons que expliquen una història, que hi ha una narrativa, també, i en aquest cas el Germán Copini, que era el que les escrivia de Golpes Bajos, tenien, molt sovint, tenien moltes històries, però és que, a més, aquesta és una cançó irònica, o sigui, és una cançó irònica sobre el fet d'escriure cançons, no? Malos tiempos para la lírica, llavors va posant uns versos, tu madre baja con un jersey de cotón, no sé, ja no me recordo les frases, però, bueno, les hem escoltat, no? Hi ha una voluntat de riure's del fet d'escriure cançons sentimentals o poètiques, no? I d'aquí la idea malos, que és una cosa que els Manel també havien fet amb alguna cançó, també hi havia aquesta voluntat de riure's del fet d'escriure cançons sobre el que coneixes i sobre el que passa, no?
Doncs amb aquest humor de Germán Copini i Los malos tiempos para la lírica, anem a 1975, on es recull finalment l'antologia poètica completa de Jaime Gil de Viedma, Las personas del verbo. Què és per tu Jaime Gil de Viedma, no? I aquesta voluntat d'escriure poesia com si fos prosa?
Sí, és tantes coses, perquè primer és un poeta... Clar, jo hi arribo a través de Ferreter, de Gabriel Ferreter, que també l'hauria pogut posar. És un poeta que el vinculo absolutament a la facultat, a la universitat, quan jo estudiava filologia romànica, però en les converses de bar amb els amics, en aquell moment Gil de Viedma era com el poeta que s'havia de llegir, recordo. I llavors el llegíem bastant a fons i m'agradava molt. Jo crec que una de les coses que m'agrada d'ell i d'aquests poemes encara avui dia, sobretot, és la idea de crear un personatge, de ser un personatge que el teu... Aquesta distància, aquest jo poètic distant del jo real, no? I com el treballa i també tots aquells poemes de Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma, no?
Ell s'arriba a matar i s'arriba a parlar després de...
Después de la muerte... Sí, són poetes molt... Hi ha poemes que formen part d'una època de mi i que després, mira, no fa gaire encara vaig fer servir en un article una frase una mica transformada, però que forma part, que és... También la vida nos sujeta porque precisamente no es como la esperábamos, ¿no? Que és un poema, un vers de final, crec que és de Noches del mes de junio. Vull dir que hi ha una presència... Després han anat sortint els dietaris, han sortit més poemes, han sortit conferències... Jo recordo haver-lo vist a la facultat l'any 90, molt pocs mesos abans de morir, va participar en una taula rodona amb el Goiti Sol, amb el José Agustín Goiti Sol i el Carlos Barral, i jo hi vaig anar amb la Carme Riera, que els presentava, i en tinc un record, i me'n recordo haver anat en aquesta xerrada a l'aula magna de la facultat amb una absoluta veneració pel Jaime Gil de Viedma.
I què representa la poesia en la teva vida lectora?
Clar, és que aquest és el problema de posar-ne només 10, perquè és bastant important. Jo llegeixo, sobretot anglesos, els poetes, per mi, Oden, i Larkin, Stephen Spender també, però són poetes que m'agraden, que els llegeixo amb... normalment, habitualment, vaja, vull dir que els tinc els llibres. Són aquests llibres, ara que estic com mig exiliat perquè no tinc casa i tinc tots els llibres en un traster, per circumstàncies de la vida, doncs me'n vaig emportar una mini biblioteca de 70 llibres i entre ells hi havia poesies.
Aquesta és una tria...
Sí,
severa.
Clar. I tant. Hi ha Per la memòria, hi ha La vida amarga, hi ha Guadalajara del Monzó, hi ha uns quants títols que he acabat posant perquè formen part d'aquesta tria prèvia, diguem-ne, per tenir-los a mà sempre, no? Tot i que, evidentment, hi ha les biblioteques i els puc anar a buscar si vull en un moment, i de fet n'he anat a buscar molts, amb aquest temps, però sí, és, forma part, i és més, crec que entenc els poetes com dues bandes, no? O com dues coses diferents. Una, crec que són exploradors de la llengua, crec que van... et fan anar a llocs quan els llegeixes que d'entrada tu no hi aniries, amb vocabulari, amb maneres d'utilitzar el llenguatge. Això, per mi, jo també fos és molt clar. I després, la capacitat de síntesi, quan la poesia d'imatges, no? I de crear imatges que molt sovint els narradors podem acabar fent servir també, imatges poètiques en un moment donat, no? La capacitat de concentrar en un detall, en una imatge molt petita, tot un món, doncs, és fabulosa, no? Hi ha un poema de Robert Graves que diu, recordo exactament, però és la gota de rosada que concentra tot el món, no? És, mm-hmm. és molt més interessant que el diamant que intenta expandir-lo, però en canvi el converteix en mil trossos petits, no?
És una gran definició de poesia, de fet.
Sí.
Doncs seguim la fletxa del temps i anem a La fletxa del tiempo, de Martin Amis, una novel·la de l'escriptor britànic que proposa un dispositiu narratiu molt, molt sorprenent, no? Que s'explica la vida d'un home del final cap al principi.
Sí, l'he posat perquè... Bueno, primera perquè Martin Amis m'agrada molt i l'he llegit també molt, i l'últim llibre que va publicar, que ara no recordaré, que són unes memòries personals, el trobo riquíssim, però aquest és un tour de force narratiu que és poc reconegut. Jo l'he regalat, és un llibre que he regalat molt, perquè és això, és la història d'un home que tot està narrat enrere. Sembla, quan ho expliques, hòstia, però això no deu ser molt difícil i molt pesat i molt poc entenedor, i és tot el contrari. O sigui, és fascinant com és capaç de construir una vida enrere on les coses grosses, importants, diguem-ne, es justifiquen pel passat.
Clar.
I aquí hi ha un element com secret, o un element fort de la vida d'aquest protagonista, que no explicaré perquè és el que acaba sent el quid, diguem-ne, de tota la novel·la, però també a un punt, des d'un punt de vista senzill i quotidià, realment és un tour de force. Per exemple, aquestes persones en aquest món, la gent s'asseu al lavabo, xuclen alguna cosa, aquesta cosa l'acaben expulsant per la boca, l'emboliquen, la posen, la porten en una botiga i els hi donen diners. Saps? És tot el procés que coneixem, explicat a l'inrevés, fa sentit. I té un sentit dintre de la història.
I té un sentit també psicològic, no? Que el fet de remuntar la cadena, la sèrie de fets previs, explica... El passat explica el futur, però, clar, la línia narrativa normalment no va en aquesta direcció.
No, és que no podem... És molt difícil fer-ho. I, a més, trenques l'arc narratiu. Només si ho fas completament anant cap enrere, pots acabar-ho entenent. Però és molt, molt complicat. Per això la destaco, no? Les vides només es poden viure endavant, però només s'entenen quan mires enrere, no? Segurament seria una mica el resum del llibre.
És el cas d'algunes obres completes, com per exemple Mario Benedetti, o alguns autors han fet el mateix, que quan les publiquen ordenen la seva obra de la més recent a la més antiga, perquè s'entengui més al principi.
Clar. Està bé, en canvi tendim a fer al revés, no?
Sí.
A llegir des del principi per veure com va començar, no? Si volem llegir programàticament un autor que ens interessa, a vegades diem, vaig a mirar la primera novel·la. I en realitat, si vas... Jo crec que la majoria de casos les novel·les bones difícilment són la primera, no? Hi ha de tot, però quan Philip Roth, per exemple, ostres, totes les novel·les de maduresa, bueno, és que no sabria quina triar, no? I no hauria pogut posar dues o tres, segur.
Doncs acabarem aquest aparador intempestiu d'avui amb la desena obra triada per Jordi Puntí, que també va ser salvada del traster, que és el Guadalajara de Quim Monzó, un dels reculls de relats de l'autor català que en té tants. I per què Guadalajara?
Bueno, Monzó hi havia de ser, perquè per mi va ser un referent important, fins i tot quan jo volia publicar el meu primer llibre de contes, vaig tenir la sort que ell el llegís abans de publicar-se i que em comentés coses i que em va ajudar molt en el seu moment. I en el cas de Guadalajara, l'he triat perquè d'una banda, representa un... Dit una mica així, eh? Un reompliment. Després del Perquè de tot plegat, que és un llibre de despullar-se, d'eliminar adjectius, de fer frases molt curtes, molt seques, unes històries molt, com molt, molt clavades, a Guadalajara hi ha com un reompliment. Hi ha una voluntat de construir, des de la ironia, com sempre, i des de la mirada crítica sobre el món, però construir una obra més densa, no? I a més, amb el joc, amb les històries que coneixem. I penso, per exemple, en el conte, un dels que recordo, és un llibre que no he tornat a llegir fa molts anys, però recordo el conte Gregor, que és la història de Gregor Samsa explicada al revés, no? Un escarabat o una panerola que un bon dia es desperta convertida en una persona, no? I l'estranyesa d'aquesta persona per haver deixat de ser panerola, no?
Aquesta originalitat tan, tan gran de Quim Monzó, aquest mateix recurs penso que l'ha fet servir també amb la història de Guillem Tell.
Exacte.
Explicar-ho des de la perspectiva del nen, que el pare l'ha posat en perill de mort només per una cosa seva.
Clar, veus? Ara, fa poc vaig veure un gag d'això, típic, xarxes socials, que acabes veient coses que no esperaves, i vaig veure un gag dels Monty Python que jugava amb la mateixa idea, saps? I diferent, no és que fos una còpia ni una imitació, però sí, aquesta voluntat que el Monzó... Crec que el Monzó, en el seu moment, hòstia, va obrir camí per molts escriptors. Això que us deia abans amb la Rodoreda, la tradició del conte curt en català, passa per ella, i evidentment passa per ell, perquè ell i Calders també podríem posar, i tants d'altres. Però ell crec que va desbrossar el camí, el va modernitzar. Sí. Amb els primers llibres, amb l'Uf Badiell i amb l'Olivetti, de cop ens va fer entendre que es podria escriure un català modern, que no calia que tot fos carrincló i antiquat i així, i fabrià, sinó que podies jugar amb la llengua viva igual que qualsevol altra llengua, no?
I després té aquest punt meravellós de saber combinar amb unes dosis perfectes l'humor i la crítica.
Sí.
Que això és un cosa de mestre de cuiner.
Sí, sí, sí. Clar, el Monzó, quan ell en parlava, ara no en parla gaire, perquè està com molt fora del món, però quan en parlava, la seva tradició literària era una tradició que vivia tant dels italians, de Manganelli, per exemple, com dels americans, no? De Robert Cooper, dels postmoderns, Robert Cooper, John Barth o tants d'altres. I allà ja hi havia aquest embrió del joc irònic, de la mirada distant, crítica sobre la tradició, no? I ell ho fa molt bé.
Doncs amb Guadalajara de Quim Monzó arribem al final d'aquest episodi de l'Aparador Intempestiu, on gràcies a Jordi Puntí hem pogut descobrir llibres que, passin els anys que passin, segueixen parlant-nos com si fossin contemporanis. I això és així perquè el temps de la bona literatura és sempre present. Gràcies, Jordi, per compartir amb nosaltres la teva mirada lectora. Ha estat un plaer.
El mateix puc dir, ha estat un plaer, i amb ganes ara de tornar a llegir tot això que hem comentat.
Gràcies. Doncs ja ho saps, aquesta és una biblioteca pública, és a dir, casa teva és un gran traster públic de llibres ja alliberats d'actualitat, finalment sols davant dels lectors. Doncs fins aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació dels llibres dels que hem parlat a la descripció que està al nostre site de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, i físicament els trobareu a les biblioteques de Barcelona, on trobareu també els llibres de Jordi Puntí. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida Julián Figueres. Els controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veurem a un proper aparador llegint sempre Fora de Focus.